Notícies en xarxa.
Bona tarda, bona tarda a les 4 us parla Lluís Sabater. El conseller d'Interior Miquel Samper ha informat que en les darreres 3 setmanes els de Catalunya han fet més de 15.000 denúncies contra ciutadans per saltar-se les restriccions vigents per evitar la propagació de la Covid-19. Samper ha assegurat que l'objectiu principal és la pedagogia i no la voluntat recaptatòria.
Recordar que els patrullatges que s'estan fent tant per Mossos d'Esquadra com per les policies locals tenen una voluntat bàsicament pedagògica, de que ens ensenyin a tots realment quines són les mesures que han de complir i, per tant, en cap cas tenen una voluntat de sancionar amb caràcter recaptatori. És purament amb caràcter pedagògic.
El conseller d'Interior ha confirmat aquest dimecres que s'ha reunit amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i els consellers d'Interior del País Basc i Navarra, que són les tres comunitats que compten amb policia pròpia, per comprovar si els aldarulls registrats en alguna de les ciutats compartien alguns elements. Sempre ha explicat que totes les manifestacions havien constatat que coexistien grups d'ideologies d'ultradreta. Més coses. Continua la recerca de l'avioneta desapareguda on viatjava un mosso, veí de Cambrils. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
Els Mossos d'Esquadra han informat que els equips de rescat han reprès aquest dijous la recerca de l'avioneta de l'aeroclub desapareguda des de dimarts davant la costa del Delta de l'Ebre, un avió de l'exèrcit pentina la zona. La recerca de l'avioneta es fa més complicada per la mala mar que hi ha aquests dies. Un dels dos ocupants de l'avioneta és el David García, un agent de 35 anys de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la caserna dels Mossos d'Esquadra de Cambrils. L'altre pilot és el president de Junts per Catalunya, Torredembarra, Marc Francesc, qui també ocupa la vicepresidència de l'Associació de Càmpings de Tarragona. Tots dos eren pilots amb una gran experiència en vols. L'avioneta Piper Seneca, de 6 places... Pilots amb una gran experiència en vols. L'avioneta Piper Seneca, de 6 places, es va enlairar de l'aeroclub de Reus dimarts al matí en direcció a Eivissa en un viatge privat. L'accident es va produir ja a la tarda quan els dos pilots tornaven a Reus.
D'altra banda, comencen les obres de l'ampliació de l'aeroport de Guaira per reforçar els usos industrials. Aeroports de Catalunya ha formalitzat fins ara dos contractes per valor de 775.000 euros per remodelar el recinte i construir noves plataformes per aparcar avions, subministrar-los combustible i instal·lar un hangar desmuntable. Ens informen des d'Emunt FM, Pere Gilart.
Unes modificacions que van en la línia engegada per la Generalitat els últims anys de canviar els usos de la infraestructura lleidatana de comercial a industrial, donat que pel primer objectiu es va constatar que l'aeroport era deficitari econòmicament. Ara es dona prioritat a l'aparcament d'avions, un fet molt sol·licitat en temps de pandèmia, i a la formació de pilots de vols de passatgers. Ja s'han adjudicat dos contractes. El primer, a la constructora lleidatana Arnó, que per 500.000 d'euros pavimentarà una nova superfície de l'aeroport. El segon, d'uns 250.000, se'l reparteixen les empreses també lleidatanes Romero Polo i Soriguer, que hauran de construir plataformes per instal·lar un hangar desmuntable i una zona de subministrament de combustible. Finalment, encara s'ha d'adjudicar un tercer concurs per la construcció d'una zona de reparacions i manteniment d'aeronaus amb un pressupost de licitació de més de 67.000 euros.
Fins aquí les notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria. El Far, amb Josep Maria Cano.
Hi ha una frase que diu que l'internet és el manual del terrorista, i no va mal encaminat. A internet es pot fer i es pot trobar i es pot aprendre a fer de tot, pràcticament de tot. Des de plats cuinats fins a artefactes estranys i fins i tot maneres d'apropiar-te d'allò que no és teu. Estan intentant... TikTok hi ha de tot, ja us ho dic ara. I res massa bo, eh? Ara és una de les plataformes de moda. Doncs a través d'un vídeo de TikTok ensenyava com agafar menjar de les màquines expenedores. Un vídeo que, per cert, ja ha desaparegut de la xarxa, però que ha servit per molta gent per descobrir la manera de agafar un paquet de galetes, unes patates fregides, un cacaolat. Què més hi ha? Una bolsa de pipes, uns xetos, això també sovint hi ha a les màquines expenedores, unos grisines, que sembla que encara sobreviuen en aquest entorn de venda. En definitiva, la manera de com berenar de franc. En una altra circumstància, aquest noi no el detindríem, li donaríem feina. Això és el que passa en el món informàtic. Els que fan virus els acaben contractant les empreses antivirus. Doncs a aquest xicot li haurien de fer el mateix, contractar-lo com a provador de màquines expenedores. És una mica el que van fer amb el Vaquilla, us en recordeu? El Vaquilla o el Torete? Un dels dos. Un d'aquests que es dedicava a robar a l'Espanya dels anys 70 i que fugia amb un 131 a tota velocitat i la policia no l'enganxava. Finalment el van acabar contractant i va servir de formador de policies. Els ensenyava com conduir, els ensenyava trucs per córrer més, trucs per agafar bé les corbes, en definitiva, perquè poguessin perseguir els malfactors d'una manera més ràpida. Ja posats a trobar respostes a com funcionen les màquines de vending, una de les preguntes que encara no ha trobat resposta i de moment encara ningú ha sabut explicar és per què quan tu tires un euro en una màquina de vending i la màquina te l'escup, si el reculls i el rasques al costat, quina força científica fa que automàticament aquella moneda entri? No us ha passat mai? O hi ha la gent que agafa la moneda i la llença a terra. La llença a terra, pum, la recull, la posa dintre i llavors sí que entra la moneda dintre. És una de les coses espectaculars i que sempre passen. No us explicaré la conversa que vaig tenir un dia amb un senyor d'una màquina de cafè que ens deia tots els que estàvem allà, que a través del gust del cafè de la màquina se sabia si estava neta o no estava neta. I si no estava, on estava la brutícia? Si tenia gust a cendra, si no tenia gust a cendra, si el gust amargejava, si no amargejava. Bueno, no us ho explicaré perquè si ho explico, molts segurament deixareu de prendre cafè de màquina i això no m'ho permetria perquè seria fer la guitza a tot un sector productiu d'aquest país. Però en tot cas, si algú li sembla tenir la resposta de per què rascant una monedeta al costat d'on la poses, la màquina te l'accepta, estarem encantats que comparteixi amb nosaltres aquest valor de coneixement. Què tal, com esteu? Al sud de Catalunya mullats, ja ens ho han dit, i molt mullats. A València més encara. Mullats per dalt i mullats per baix. En tot cas, per baix vull dir que els hi puja l'aigua des de baix. No... En tot cas, que estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda, avui aquí... disposats a explicar-vos tot el que hi ha a l'actualitat de la jornada. Salutacions cordials de López i en David Valverde, de l'Eduard Carmona, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, l'Emili Pacheco, la Cristina Cantal, sobretot l'Isabel González.
I que t'has oblidat de dir que a dos quarts fem més trivial.
Ah, sí, és veritat! Sí, sort que m'ho dius això. A dos quarts poseu la tele, que sortirem. Bueno, poseu la tele, poseu les xarxes socials. Mama, posa la tele, que en sortirem. La meva mare està escoltant el programa de fa dos dies encara, saps? No, doncs...
Els mascarons, no. A Facebook, Radio Arenys, Facebook, el Far, sí. Twitter, el Far i canal de YouTube de Radio Arenys. Allà ens podran seguir amb la connexió que fem Anem de Museus aquesta setmana. Bueno, avui dijous, anem cap a Mallorca.
Mallorca, a ses illes. De vegades es fa difícil d'entendre'ls, però ho intentarem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs ja ho avançàvem ahir, que la cosa es complicava i que, bé, ens esperaven uns dies amb la meteorologia revoltada. I així és com la tenim. La meteorologia que, bueno, aquestes hores doncs està deixant, de fet porta tota la nit deixant aiguats a la zona del País Valencià i que a la zona sud de Catalunya doncs està deixant també doncs moltes complicacions per la navegabilitat. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, en concret amb el nostre company en Jordi Via. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dijous tenim un temps marcat pel vent de gregal a la costa catalana. Unes ventades que són més importants cap a la costa de Barcelona i de Tarragona. Aquí trobem cops que localment superen els 50 km per hora. I en canvi, cap a la costa brava, aquí les ventades són menys importants i també tenim aquí menys onatge. Per contra, allà on tenim més vent, tenim més onades. I les onades, per exemple, arriben a superar cap a la meitat sud del litoral als 2 metres. De fet, tenim un avís en aquest sentit, avís per les onades que la meitat sud del litoral, però especialment cap a la costa de l'Ebre, tant aquest dijous com també divendres, poden arribar a superar els 2,5 metres d'alçada. I tot plegat amb aquest vent de gregal que no acabarà de desaparèixer i amb aquest dijous de molts núvols que cada cop s'han fet més compactes i fins tot sembla que tornaran algunes pluges a mesura que avanci la tarda. De fet, aquest divendres continuarem parlant d'un dia molt ennuvolat, amb precipitacions que poden anar caient al llarg del dia, sobretot cap a la costa de l'Ebre i cap al sector de l'Empordà. Amb tot plegat, les temperatures també sembla que podran pujar una miqueta. Ja avui hem trobat temperatures una miqueta més altes. Aquesta propera matinada notarem com la temperatura mínima pujarà de forma clara i també la màxima d'aquest divendres serà molt semblant respecte a la d'aquest dijous. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Demà, si et sembla, fem una mica més llarga explicant el que tindrem al cap de setmana.
Connectem amb l'actualitat.
I avui comencem mirant l'actualitat des de Tarragona perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 6 directius de l'empresa Messer i Carburos Metálicos a Tarragona. Laia.
Hola, doncs sí, sembla que ha estat un matí mogudet en aquestes dues empreses químiques de Tarragona perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 6 directius, com deies, de Messer i Carburos Metálicos pels suposats delictes d'estafa, falsedat i corrupció. Concretament, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, s'investiga una presumpta estafa milionària a la companyia subministradora d'electricitat Endesa per part d'aquestes dues firmes del polígon petroquímic de Tarragona. Entre els arrestats hi ha Rubén Folgado, el director tècnic de Messer Ibérica i president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, l'entitat que representa les principals empreses del sector. Els sis investigats els han traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Tarragona. Les detencions s'han fet en el marc d'una peça separada oberta el juliol del 2018 pel jutjat d'instrucció 2 de Tarragona, que aquest dijous al migdia han aixecat el secret de sumari. La companyia Endesa, per la seva part, ha declinat fer valoracions sobre la presa que s'hauria produït durant 2 dècades. El cas deriva d'una altra peça principal, oberta per suposat delicte urbanístic, prevaricació i malversació, entre d'altres, i on figuren gairebé una vintena de persones investigades. En aquest procediment s'investiguen presumptes irregularitats en la concessió de llicències d'obres d'una planta de Messer al Morell, al polígon nord, l'any 2009, i una posterior ampliació al 2012.
I mentretant, els sindicats d'ensenyament es mostren contraris a que siguin els mateixos alumnes qui es facin les automostres de Covid. Isabel.
Doncs sí, aquestes automostres que es volen aplicar a partir de l'ESO i que doncs, volen que siguin els mateixos alumnes qui se les facin i els professionals docents qui supervisin, facin la supervisió d'aquesta prova. Des dels sindicats han posat el crit al cel, evidentment, i reclamen que s'ha de contractar més personal sanitari a les escoles. Per la seva banda, Usted Castés doncs, demana directament als centres educatius educatius que es neguin a permetre i a supervisar aquestes autoproves, perquè diu que cap dels agents implicats disposa de la formació sanitària necessària per poder-les realitzar amb totes les, amb totes la seguretat. Diu que els docents queden en situació d'indefensió perquè no hi ha cap instrucció escrita al respecte, i a més diu que poden incórrer en greus responsabilitats civils i probablement penals si alguna cosa surt malament, tant durant les proves com en la gestió de les mostres. Recorden que no existeix cap norma que reguli tot això i que, per tant, es poden negar a desobeir aquesta ordre que ha fet el govern de la Generalitat. A més, des d'Usted Castells, el seu portaveu, Xavier Díez, ha explicat que en una reunió informativa que han mantingut avui mateix, aquest dijous, amb el Departament de Salut, doncs aquests els hi han respost una miqueta fent xantatge emocional, perquè els hi han dit que si no ho fan ells, doncs hauran de tancar els centres.
Pues que els tanquin.
Molt bé, Cano. Home, gràcies per les teves aportacions aquí, com si estiguéssim. De la mateixa manera que vostès, doncs els altres sindicats també han dit el mateix, en la mateixa línia, des del sindicat de professors de secundària, doncs també han criticat aquesta opció del Departament de Salut, i a més diuen que, com sempre passa, han estat els últims en assabentar-se d'aquesta nova norma, que s'han assabentat pels mitjans de comunicació i no pas perquè el Departament els informés prèviament.
Vaja, que una cosa és fer borilles a un semàfor i una altra cosa és fer-se un frotis nas, que són coses molt diferents i que ho haurien de, ho haurien
tot
de saber.
Tot i que hi ha gent que arriba fins a la faringa.
Tu saps l'acudit? Diu, niño, sácate el dedo de nariz que te estás despeinando. I a partir d'avui, el Laboratori Clínic de l'Institut Català de la Salut a Girona pot analitzar fins a 3.000 proves PCRs diàries. Cristina.
Sí, aquest augment de la capacitat d'anàlisi és gràcies a l'adquisició d'un nou robot Panther d'última generació. El Laboratori Clínic processa mostres diagnòstiques de Covid-19 de tota la regió sanitària de Girona, procedents dels hospitals Doctor Josep Trueta, Santa Caterina, Palamós, Figueres, Olot i Camp de Bànol, com també d'altres centres de salut complementaris i els centres d'atenció primària de tota la regió sanitària. El passat mes de setembre ja es van incorporar noves màquines per ampliar la capacitat i poder analitzar fins a 2.000 proves diàries. Ara, amb la incorporació del nou robot Panther i un nou tècnic de laboratori, s'agilitzarà tot aquest procés. També s'escurçarà el termini d'obtenció de resultats, que ara mateix està en torn a les 48 hores, i es podran analitzar, com bé dèiem, fins a 3.000 PCRs diàries a partir d'avui, que és la xifra aproximada de proves que arriben cada dia al laboratori. Des de l'Institut Català de la Salut han remarcat que actualment és molt difícil comprar equipament electromèdic i reactius per fer PCRs, perquè hi ha molta demanda a nivell internacional.
I el sector de la cultura s'ha concentrat avui al Vendrell per demanar que se'ls deixi treballar, Ivan.
Sí, després de la protesta que el sector de l'hostaleria va fer divendres passat, avui ha estat el torn de la cultura dels grans perjudicats per la pandèmia. Una cinquantena de professionals s'han concentrat davant de l'Ajuntament del Vendrell per reivindicar que la cultura en temps de pandèmia és segura. La concentració ha estat convocada pels membres de l'Associació de Músics del Baix Penedès i s'hi han sumat també tècnics de so, d'il·luminació. També hem pogut veure altres músics com Guillem Soler del grup Buós i altres professionals de la comarca, així com la regidora de Cultura, Sílvia Vaquero. Des del sector han apuntat que aquests mesos han demostrat que es poden mantenir les activitats culturals perquè pràcticament no hi ha hagut brots relacionats amb aquest sector. Ara, a principis d'aquest mes de novembre, s'havien de dur a terme també diverses actuacions al municipi, però s'han hagut de tornar a suspendre, evidentment, i per això han demanat que els deixin fer un mínim d'activitats abans de donar per acabat el 2020.
I un reservori de nacre serà el que ocuparà l'espai del xiringuito que hi havia a la punta de la Banya, al delta de l'Ebre, Eduard.
Doncs així és, el Xiringuito de la Costa, un simbòlic establiment que ha funcionat durant dècades sense autorització administrativa dins de la badia dels Alfacs, desapareixerà finalment d'aquí a poques setmanes, un cop el govern espanyol complete les obres de desmantellament que ja estan en marxa. El Servei Provincial de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica restablirà així l'ocupació il·legal amb voluntat de destinar aquest espai tocant a la punta de la Banya a habilitar un reservori de nacres, una espècie en perill crític d'extinció que manté a la badia Badia dels Alfacs una de les úniques colònies existents al món. La reconversió d'aquest espai és, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica, una acció emmarcada en un canvi de filosofia per part del propi Ministeri, que a partir del Glòria vol prioritzar la desocupació d'espais il·legals del domini públic, diuen ells, tot retirant infraestructures que poden resultar vulnerables davant dels efectes del canvi climàtic. El cas del Xiringuito Repitenc, apunta el Ministeri, és el més flagrant en aquest sentit a la Costa de l'Ebre.
I acabem aquest apartat informatiu explicant que la taula gironina de turisme ha reprès els debats 2020 que es van aturar per la pandèmia. La represa més ha servit per posar sobre la taula la vinculació entre l'activitat turística i l'activitat econòmica. Emili.
Sí, bona tarda. La taula gironina de turisme va començar a funcionar al gener, però es va haver d'aturar, com dius, al mes de març per la pandèmia. L'objectiu d'aquests debats és parlar dels principals reptes de futur que tenen el turisme a tota la província de Girona. Avui s'ha fet de manera virtual aquest matí amb seu a Platja d'Aro. La conferència inaugural ha estat amb el títol Nous temps per la Costa Brava i ha anat a càrrec de Joan Cals, que és catedràtic emèrit del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. També s'han fet dues taules rodones, la perspectiva econòmica del turisme a Girona i anàlisi de les eines de política turística. El president de la taula gironina de turisme, Jordi Martí, ha recordat que l'objectiu no és tant crear noves línies estratègiques de suport al turisme, sinó influir en el pla estratègic de l'Agència Catalana de Turisme. Després de la que s'ha fet avui, queden pendents el de la que anirà sobre arquitectura i urbanisme, que es farà a Olot l'1 de desembre, i la cloenda, que es farà en aquest cas més pròxim, en aquest cas a Lloret de Mar, i serà el dia 10 de desembre.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
I ens n'anem cap a Roses perquè, finalment, la Cofradia de Roses ha aconseguit l'autorització del Departament de la Generalitat de Catalunya per poder instal·lar-hi un viver de musclos, un viver que ha de servir perquè es complementi l'activitat que fa aquesta cofradia. En volem conèixer més i per això saludem a l'Antoni Abad. Antoni, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I hem de celebrar que finalment es concedeix aquesta instal·lació de viver de mol·luscs, bàsicament pel creixement fins a la seva comercialització, no?
Sí, sí, sí. Al final hem pogut tenir la concessió i ara faltarà posar-la en marxa, perquè, degut a la situació que estem vivint, la veritat, no sé si és una mica bogerat o no, nosaltres en tenim moltes ganes, però ara... El que fa un temps ens haguéssim picat de ple, que per això hem demanat la concessió, ara ens hem de mirar molt bé, perquè és una inversió important.
Això és el que anava a preguntar. Primer de tot, hi ha d'haver una inversió per poder instal·lar aquestes 66 cordes. A més, fer-ho amb unes garanties de que resisteixi doncs, la pujada del nivell del mar, els embats del mal temps, etcètera, etcètera. Tot això és una inversió inicial que cost.
Sí, i home, el que sí que et puc adelantar és que nosaltres, pel nostre compte, sí que hem fet algunes proves i, com molt bé deies, resistir les inclemències meteorològiques, doncs això ho hem provat, nosaltres creiem que aguantarà bé. De fet, és un sistema que ja està implantat en el nord d'Europa i allà també tenen molt de mal temps i els funciona bé. Nosaltres estem molt il·lusionats. El que volem és poder fer la cria del musclo, o sigui, tot el seu procés, des de que neix la cria fins que la puguem agafar per poder-lo vendre, no? I recuperar una tradició que hi havia hagut a Roses tota la vida, que a davant de la nostra badia, però molt al costadet del poble, doncs hi havia unes, no sé com se'n diuen en català, unes materes, que dirien en castellà, no?, com les del nord. Això és un altre sistema, molt més modern, i més adequat als temps d'ara, no? Més mecanitzat... Bueno, esperem que ens en puguem sortir. De fet, ja te deia, la il·lusió la tenim tota.
Home, de fet, precisament pot ser una bona alternativa a la situació econòmica. És a dir, el musclo és un producte que no és car, és socialment molt preuat i per tant, diguéssim que de musclo sempre se'n ven.
Sí, doncs aquesta reflexió és la que ens fem nosaltres, no? Mm. I és un producte, com ho dius tu, que és baratet, és molt seguit, és molt conegut, i si a més nosaltres, que ja te deia que això ha portat una feina prèvia,
sí, sí.
La fiquem, hem demanat la concessió a un lloc on hi ha unes corrents de convecció que aporten molts nutrients, jo crec que si som capaços de coordinar tot això, jo crec que podem tenir un producte de molt bona qualitat. Mm. i per començar, doncs, en el nostre mercat provincial, doncs, escolta'm, jo penso que torna molt bé. I tornant al que comentaves tu, això és una línia de negoci que pot tenir la cofradia perquè ens ajudi a mantenir totes les instal·lacions que tenim.
Ja,
i tu, que ets bon coneixedor del tema, de que ara ens venen reduccions de dies de pesca d'una flota important,
mm-hmm.
i tot això, doncs, al final, els ingressos van marmant, no? I jo sempre dic als meus companys que el que hem de buscar són línies de negoci paral·leles a la cofradia, externes a la nostra pesca del dia a dia, però que al final aquests diners reverteixin a la casa i puguem seguir gaudint de totes aquestes instal·lacions. Mm. Perquè si això va així, ens costarà molt mantenir cofradies, eh?
I a més, hi ha totes les recomanacions de la FAO i tots els informes sobre l'abastiment de proteïna a la població mundial.
Exacte, nosaltres pensem en la mateixa línia. I què millor que fer-ho directament al sector primari, al pescador, em refereixo,
sí, sí.
que som poder amb la comercialització, encara no estem al dia, però treballant en el medi és el nostre medi, deixem-ho dir així.
Mm-hmm.
Vull dir, nosaltres som coneixedors del temps, del mar, la nostra feina la sabem bé, per tant, si som capaços de complementar la producció que ens establirem una miqueta amb la comercialització, jo penso que això, a mi sempre m'han ensenyat que les coses has de valorar, no? Has de valorar el que vas a guanyar per el que vas a perdre.
I tant.
Jo penso que hi tenim el sector primari, sobretot la cofradia nostra, doncs hi té molt a guanyar.
Uh-huh.
Si tenim la gent, professionals del mar, coneixem les embarcacions, coneixem tot el món aquest, home, probablement ho tinguem menys difícil que una altra persona que s'hi pogués ficar i no fos coneixedor tan bé com nosaltres del medi, no?
I tant que sí.
Per tant,
escolta'm, com serà la instal·lació anirà tota submergida o hi haurà una part en superfície?
No, això és un sistema nou que es diu Smart Farm, són uns tubos, no és ben bé un long line que la gent coneix, és tot mecanitzat, no hi haurà impacte visual, home, impacte visual, deixa-m'ho matisar,
mm.
veuràs unes bolles, però no veuràs aquestes barcasses, aquestes marees, no?, que dèiem abans,
sí.
no, queda molt dissimulat en l'entorn, la fiquem on no hi ha Poseidoni al fons, que això també ho hem respectat molt, de fet, ja per llei ha de ser així, però és que nosaltres, mira, no sé si dir-li que és realitat, és que ja on creiem que per les corrents que et deia de convecció
mm-hmm.
que aporten nutrients, doncs ja no hi havia la Poseidoni aquesta, doncs, mira, fantàstic, no? I, bueno, impacte visual no n'hi haurà, veuràs quatre bolles, que és el que et deia,
sí.
i jo crec que quedarà molt, molt, molt integrat en la nostra badia, no? I nosaltres tampoc... És que hem buscat aquest sistema perquè tampoc érem partidaris, de ficar aquestes instal·lacions allà al mig, perquè,
clar.
Ostres, avui dia tenim una badia preciosa i el
sí.
que no volem és que hi hagi un impacte igual, eh?
Evidentment.
Ja no ho volíem. Ja no.
Escolta'm, hi ha un element que em crida l'atenció i és que la concessió us diu que podeu explotar musclos fins a la mida de comercialització, fins a musclos bivalves de talla comercial. I m'ha generat desconeixement, que hi ha algun altre tipus de cria de musclo, que no sigui per...
Pues no en tinc ni idea. El mateix desconeixement que t'ha generat, nosaltres també, perquè m'han dit que talla comercial. No. Home, interpreto que deu ser a la baixa, no? Que no es comercialitzi un musclo petit. Nosaltres interpretem això, eh?
Val.
És que, a més, tampoc tindria sentit.
No.
Saps què et vull dir? Mm. Tampoc tindria sentit. I, a més, també tenim autorització per criar algues.
Ah, molt bé.
Avui, t'ho avanço, avui que està tan de moda amb aquests cuiners referents que tenim aquí dalt, a tot Catalunya, tenim una flor de cuiners brutal, no?, que a més exporten la nostra cultura arreu del món, no?, el nostre
sí.
patrimoni, el que jo he dit moltes vegades, la pesca, la gastronomia... Hola, i hem parlat amb algun d'ells i veig que cada dia l'alga s'està instaurant més a la cuina i vam dir, bueno, doncs també ho provarem, demanem la concessió i el permís per bivalves i a més per algues, no?
Mm.
Bueno, ja estem fent també contactes a veure si som capaços d'arribar a això i poder-ho fer. Escolta'm, igual tenim una línia de negoci que no
hi
hem pensat mai i que podem anar prou bé, no ho sé.
Home, que jo tingui coneixement d'aquestes característiques, serà la primera instal·lació a Catalunya que hi haurà, de cria d'algues al mar. Amb
no
aquest...
sé si t'ho havia de dir, això, eh?
No ho sé, jo de moment, escolta'm, jo ho deixo aquí, no tampoc no vull que prenguem mal cap dels dos, però jo crec que és una molt bona notícia i que transcendeix la dels musclos, que ja era bona, però el fet que cultiveu algues en el context social i gastronòmic en el que ens trobem, quan se li estan començant a donar valor i sortir de les algues, trobo que és un encert i bé, pot ajudar a complementar aquest risc que em deies al principi que tenia un cert temor a assumir. Doncs home, amb les algues jo crec que això ja queda bastant quadrat, eh?
Sí, bueno, nosaltres sobre més no, ho tenim en ment, ho hem demanat, ja estem fent hem fet proves, bueno, jo penso que mira, nosaltres som innovadors i...
Clar que sí.
Inquiets, no?
Doncs...
I ens la veiem venir, que hi ha una reducció a la pesca molt important i hem de donar sortida al nostre sector.
I tant que
hem
sí.
De buscar, com te deia, línies de negoci, que ens puguin ajudar les cofradies a mantenir les instal·lacions que tenim i al final les instal·lacions viuen del tant per cent que deixem els pescadors, no? Doncs si el pescador pot pagar menys i gaudir de les mateixes instal·lacions, puta, ja haurà valgut la pena. Aquesta és la nostra filosofia, eh?
Doncs, Antoni, serà un plaer poder acompanyar-vos el dia de la inauguració, quan tot això s'arrenqui, poder-la visitar, que ens expliqueu com funciona i què vols que et digui, celebrar també amb vosaltres els èxits de la proposta. Encara queden uns quants mesos, però bueno, ho farem.
Bueno, amb un plaer de moscos.
Clar que sí, home. Antoni Abad, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, a vosaltres per donar-nos
la veu. Cuida't, fins després, a reveure.
El far ens agrada viatjar, el far ens agrada moure'ns per tota la Mediterrània, de fet per tots els mars i els oceans, però sobretot per tota la Mediterrània, i cada 15 dies anar de museus. De fet, hi anem cada setmana, però cada 15 dies visitem el Marítim de Mallorca, el Museu Marítim de Mallorca, i a través de les activitats i de les persones que hi col·laboren, coneixem activitats i maneres d'entendre i de relacionar-se amb el mar. Avui volem parlar amb un navegant, formador, amant de la vela, que des de la seva col·laboració i la seva relació amb el Museu Marítim de Mallorca, doncs treballa per la Federació de Vela i forma infants en la passió de la navegació. Saludem el Diego Riera. Diego, molt bona tarda i benvingut. Com estàs?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues molt bé, encantat de saludar-te i amb moltíssimes ganes de parlar amb tu, amb un entorn que ens fa moltíssima enveja de veure, aquest entorn mariner que t'envolta, eh? I que és fantàstic, ple de barques, que és segurament on et trobes millor, no? No?
Bueno, es que es una maravilla. Hemos bajado al náutico de Palma para tener un entorno, pues es el que veis ahora, uno de los clubes más potentes que hay en las Baleares, junto al Arenal, Campastilla y otros cuantos más, ¿vale? Y bueno, el sitio es especial, no se puede pedir más, la verdad.
Bé, es pot demanar que vinguin nanos, alumnes, i que aprofitin totes aquelles barques que tu tens a l'esquena i que estan ara mateix a la Marina Seca perfectament ordenades, doncs que les aprofitin per navegar, que és el que tu els hi proposes, no? Que és el que tu els ensenyes.
Sí, así es. Yo trabajo actualmente en la Federación de Vela como técnico y me dedico a las escuelas de vela. En Veneno manejamos dos escuelas, una en el puerto de Sóller y otra con el San Jordi, que, bueno, va bastante bien. Y hay muchas más escuelas, evidentemente, cada club náutico tiene una. Y luego es cierto que en invierno también hacemos la formación de los monitores que en adelante llevarán, pues, las escuelas de vela. Y sí, la verdad es que es una alegría siempre poder... Ostras, coger un niño que no ha navegado nunca y ofrecerle la posibilidad de navegar y que aprenda además, que es importante, es maravilloso.
De fet, aquesta filosofia és la que fa diferent la teva manera d'entendre les coses, perquè, de fet, tu el que intentes és que els nanos aprenguin a navegar i a estimar la navegació, no que aprenguin a competir, ni que competeixin, ni que facin regates, sinó que trobin en el mar un lloc de diversió i de gaudi, de passar-s'ho bé.
Sí, así es. Yo no fui regatista desde pequeño, aprendí a navegar con mi abuelo en su velero y a lo mejor mi forma de ver el mar es distinta. es cierto que la mayoría de monitores son antiguos competidores que cuando acaba su ciclo, pues después de Optimis y Laser y 420 o 470 o 49 o lo que sea, quieren seguir unidos a su club y lo hacen en forma de entrenadores, ¿vale? Y posiblemente estos chicos tienen muchas cosas que transmitir, pero es cierto que sean más focalizados en la competición, porque es lo que saben ellos. Y es cierto que en mi caso, pues como que en eso soy un rara avis, pues la parte cultural me atrae mucho. Y es lo que, bueno, con los niños intento hacer hincapié.
¿Y cómo reben ells? És a dir, com integren ells tota aquesta manera diferent en una societat plenament competitiva, que de sobte t'arribi un professor o un monitor o un entrenador o un amic i et diguin no competeixis, surt i disfruta, surt i passa-t'ho bé. Bueno, això ho deia Cruyff, però fora de Cruyff, tu. Com ho integren ells?
Bueno, yo creo que a lo mejor en el caso de las escuelas de Belén en las que he estado siempre han ido bien y creo que siempre hemos transmitido esto, ¿no? Al final navegaste muy bien, pero si estás 4 o 5 horas en un barco, en una gamba, un raquero, un barco de iniciación con los niños, y solo te pasas todo el rato explicando los pasos para hacer una buena tirada, habrá un momento que los niños ya pasarán de ti. Pero si aprovechas y les dices, mira, ese barco tiene 2 palos, te fijas que tiene un palo más alto que el otro, pues ese es una goleta. Y bueno, pues a base de insistir, acaban volviendo a casa y entienden que hay distintos tipos de barcos, barcos más modernos, barcos más antiguos, también hay que saber vendérselo, ¿no? Este verano estábamos en la Comunidad de San Jordi y de repente pasó la Balear a lo lejos y con los niños que tenían la neumática, ¡venga, vamos! ¡Bum! Salimos zumbando para allá, dijo, ¡vais a ver un barco pirata! Claro, un yaut de 12 metros no se ve todos los días y un yaut de madera de 12 metros aparejado de vela latina no se ve nunca. Y ¡oh, un barco pirata! Bueno, pues luego es el momento de explicar, este barco tiene casi 100 años, este barco no sé qué, antes se navegaba así, y es una forma, pues eso, de introducirles la parte cultural que a lo mejor no se vería si yo fuese solo competidor o ex-competidor, ¿vale?
De fet, a tu, quan navegues, el que t'agrada és navegar amb vaixells de fusta i, si pot ser, amb vela llatina.
Bueno, tengo la suerte de que aquí un par de clubes náuticos más para allá está Calagamba, que es el centro mundial de la vela latina, donde mi hijo navega en Optimis, y compite allí, y bueno, tengo la suerte de que puedo navegar en esos barcos, y la verdad es que es sorprendente que te puedas subir a, yo qué sé, al Bot Ash que da año 56, o que allí haya 2 o 3 yachts y bots que tienen 100 años. Entonces, visto así, pues no hay nada que envidiar a la regata de barcos clásicos, tanto de Mallorca como de Mahón, como de Barcelona, ¿no? Realmente, ahí está, si es la oportunidad de subirse a un barco clásico cada 15 días y navegar, y encima en un aparejo especial, muy especial, que es la vela latina, ¿no? Que es el origen, no es el origen, ¿no? Pero es la vela que anteriormente había aquí y la que más distribuida estaba.
Mira, ara et posaré a prova. Aviam com te'n surt, això. Aviam si ets capaç d'explicar, perquè els que ho feu ho viviu amb molta passió, la grandesa i la diferència de navegar amb un vaixell de fibra, a fer-ho amb un vaixell de fusta, de navegar amb un vaixell amb una vela convencional, a fer-ho amb un vaixell amb vela llatina. Per què els que ho proveu trobeu que és una altra manera de relacionar-se amb el mar?
Bueno, mira, en cuanto a fibra o madera, espero que no oiga mucha gente, pero la diferencia es el peso del barco. Y es cierto que según estás, pero eso no puedo decir muy fuerte porque me sacan del grupo. Si digo que no hay mucha diferencia. Pero es cierto que te das cuenta que estás sobre un objeto que era madera viva y ahora es una madera que te navega y que estás tan cerca de como se navegaba hace 500 años o de los fenicios, porque así nos ponemos así súper así. O sea que realmente la fibra es una maravilla y permite hacer filigranas, pero, ostras, saber que estás tan cerca de la gente que nos trajo hasta aquí navegando, tiene su aquel. Y en cuanto a la vela latina, bueno, eso es muy sencillo, ¿no? La vela evoluciona, que sea más sencilla cada vez y más fácil de manejar, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo perfectamente cuando empecé a ver velas, los canovas, el foque, la vela de proa, que es enrollable. Para que una vela se pueda enrollar es necesario que sea muy plana, que no tenga bolsa, ¿vale? Entonces, mi abuelo lo viejo se ha cagado la vela. Pero es cierto que es más fácil que se enrolle la vela tirando de un cabo que tener que ir a proa y a cerrar las velas con unos pulpos mientras cae agua. Navegar con una vela latina, ¿qué tiene? Ostras, que exige manejar mucho más cosas a la vez, pero la sensación de que con una sola vela eres capaz de navegar todos los rumbos y puedes hacer cosas que con la vela moderna no podrías hacer, es una satisfacción, ¿no? El conocer más trucos, más formas de trimar, ¿vale? Es el rollo de yo sé más, pero de una forma elegante, ¿no?
Prueba superada. Oye, per què és important tenir un museu marítim com el Museu Marítim de Mallorca? És a dir, per algú que viu la vela amb aquesta passió, com ens acabes de transmetre ara mateix, per què és important relacionar-se d'aquesta manera amb un museu?
Bueno, porque mira, yo trabajo en la federación, y las federaciones se dedican al deporte, a la promoción del deporte y a que la competición sea justa y equitativa entre todos, ¿vale? No tienen por qué tener en cuenta la cultura que lleva aparejada o anexa, ¿de acuerdo? Pero es muy importante la cultura que lleva el deporte, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es un buen ejemplo, los niños que navegan en barcos como eso es de ahí al fondo, sí. ¿Vale? Navegan en Optimist. Un Optimist es un barco que se diseñó en el año 47. Está más cerca de cumplir 100 años de ser nuevo. Los niños a lo mejor no conocen eso y navegan una vela que es muy complicada de explicar, porque hoy en día todas las velas son mucho más sencillas. Entonces, eso es cultura y explicarles cómo funciona. Realmente, estos barcos de aquí podrían estar en un museo porque casi tienen 100 años. Ahora son de fibra, todavía podemos encontrar de madera. En el Museo Marítimo hace poco encontró un snipe hecho de madera de un maestro de Ribera mallorquín. Entonces, ostras, estas cosas es las que enlazaría el deporte con la cultura, ¿vale? Y la cultura, al fin y al cabo, pues hace que se mantenga el patrimonio, la cultura, que es algo inmaterial. En nuestro caso es fácil de convertirlo en algo material, ya sea un yaut de vela latina y de madera, o un snipe que puede tener ya perfectamente 50 o 60 años. Entonces, ¿tiene que haber un museo? Sí, porque un museo es no solo el receptáculo el almacén donde dejar las cosas para que no se echen a perder, que sería una forma como muy antigua de verlo, sino también podría ser un puerto, un sitio de entrada y de salida de personas, de ideas, de mercancías, y es una forma de ver, de recuperar la memoria que a lo mejor por el día a día perdemos. El Museo de Bilbao, el Museo Marítimo de Bilbao, cuenta la historia de la ría y se remonta después de determinadas cosas que hay hasta la actualidad. Pues lo mismo se podría hacer con el Museo Marítimo de Mallorca, explicando el puerto de Sóller, ya que tienen allí una sede, o aquí mismo, ¿vale?
És una manera d'entendre que el mar no només és navegar, sinó hi ha tota una cultura, no? No només tot un patrimoni de vaixells, sinó també tot un llenguatge, tota una manera d'entendre-ho, tota una manera de relacionar-se, saber els orígens, no? Dels òptimis, dels làsers, dels jaúts, de les barques de pesca tradicionals. Tot això també és important que es conegui, sobretot si es pretén que la navegació sigui un moment d'enriquiment cultural, no?
Sí, ahí es, porque podemos hacer que navegar fuese solo competición o solo fuese recreo, pero podemos hacer que la navegación pues sea cultura e historia, ¿no? Aquí en Baleares hay un par de asociaciones que mantienen barcos antiguos, yaúts antiguos, ¿vale? Tengo la suerte de tener la Balear o el Sina o la Agustina o barcos así, y en Mahón hay dos sociedades superpotentes. Pues es una forma de, pues eso, de mantener el patrimonio y algo inmaterial, que es la forma de navegar, ¿vale? Porque podríamos tener el yaúd y no sé, y tenerlo ahí en una vitrina, pero tenemos la posibilidad de que podemos utilizarlo y navegar con él y ver una forma de navegar y transmitir una forma de navegar a los más jóvenes, que a lo mejor, pues eso, de una escuela de vela nunca se han planteado hacer una visita a un museo donde se podría explicar cosas, pues así, ¿no? De la unión que hay entre, pues, la vela visto de una forma, como competición o como cultura.
Està molt bé que des de la Federació de Vela es promocioni i es fomenti també aquesta cosa. Jo crec que és una molt bona decisió, és a dir, més enllà de la gent que... Mira, aquí alguna vegada ho hem explicat, des de que els clubs nàutics han deixat de formar la gent per competir, o els clubs nàutics que han deixat de formar la gent per competir, els nanos, quan dic gent, i ara sovintegen les dues coses. Qui vol competir, doncs pot fer-ho, i qui no vol competir, senzillament surti i es diverteix.
tots diuen el mateix. Tenim més nanos, les famílies estan més contentes, s'interrelacionen més entre elles, s'interrelacionen més amb el club. És a dir, sembla que estem arreglant un problema que teníem en el món de la vela, que és que només l'enteníem com a competició i com a cursa, no? Com a race, com a regata.
Sí, es cierto que la forma de entrenar ha mejorado mucho, ¿vale? Antes salías y hacías horas de mar y ya estaba. Ahora aquí hay un centro de alto rendimiento, un centro de tecnificación, y los niños tienen que hacer, yo qué sé, consumir 10.000 kilocalorías haciendo deporte. Pues si vas con un reloj que te mide las pulsaciones y el consumo hecho, y saben que si al acabar del día no has hecho suficiente esfuerzo físico, te subes una bicicleta y acabas haciendo más para mantener un nivel, un tono muscular. Pues las cosas que antes no se hacían, ahora permiten que el entreno sea mucho más efectivo. Se ha conseguido que el deporte sea exponencialmente más bueno, pero esto podría dejar de lado a gente que simplemente quería divertirse. Y muchos clubes náuticos ofrecen esa segunda posibilidad ahora. No solo se centran, o casi todos los clubes náuticos, no se centran solo en la competición pura y dura, sino que también ofrecen escuela de vela, competiciones mucho más amateurs, regatas sabatinas, en el que puedes participar con tu barco sin necesidad de tener un pepino, no hace falta tener un swan ahí súper preparado. Entonces, ostras, faltaría un punto más. Es la conexión con el museo, con la cultura, con probar de navegar. Ostras, vamos a ver si tenemos una latina y vamos a probar una navegación completamente distinta. Falta un puntito, pero estamos ahí.
Doncs jo crec que aquest puntito el recorrerem en molt poc temps. En Jaume Mangual, que et felicitava per tot el que ens has estat explicant, Diego, que ha estat un plaer parlar amb tu i hem après molt, de veritat. Moltíssimes gràcies i felicitats a la gent del Marítim de Mallorca, a la gent de la Federació de Vela Balear i a tu en concret per aquesta filosofia que segur que el que fa és sumar nous navegants setmana rere setmana. Una abraçada ben forta, cuida't.
Adéu, gràcies.
Fins ara, a reveure. Doncs en Diego Riera, des de la Federació de Vela Balear, promocionant-nos aquesta passió per la navegació tradicional.
Veus humanes.
Hi ha una entitat que es diu Grupo de Acción Comunitaria que ha fet un treball de camp amb els refugiats de Moria, Lesbos. Un seguit d'observacions i enquestes per intentar entendre com es viu en un camp de concentració des de l'òptica dels que hi viuen, no des de l'òptica dels que ho veiem o hi col·laborem, sinó dels que ho viuen en primera persona. I la conclusió és devastadora. Només faré referència a un paràgraf de la conclusió. El que diu que Moria ha estat el marc més evident que la política migratòria ha estat dissenyada també finalitats exemplaritzadora, persuasió i càstig cap a les persones que aconsegueixen atravessar la fortalesa que conformen les fronteres europees. És a dir, que s'ha construït per castigar a aquells que tenen la sort de no morir al mar i arribar a tocar terra. En volem parlar sobre aquest informe i per això saludem en Pau Pérez, que és director d'aquest estudi, d'aquesta investigació. Pau, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
La conclusió, si vols, després hi podem posar dades tan esgarrifoses com això que acabo de llegir, però és que jo crec que resumeix molt bé el que estem parlant. És a dir, hem construït uns entorns perquè la gent pateixi.
Efectivament, tu a la teva introducció, no has sigut un lapsus o ho has dit expressament, has parlat d'un camp de concentració, això està etiquetat com un centre d'acollida i en tot cas seria un camp de refugiats, però efectivament de facto és un camp de concentració, no? Nosaltres el que fem, nosaltres treballem avaluant víctimes de tortures, la nostra feina, fem avaluació forense de víctimes i treballem amb una idea que és la idea dels entorns de tortura. I la idea d'entorns de tortura el que diu és que quan pensem en la tortura, molt sovint pensem doncs la tortura d'Amèrica Llatina dels anys 80, no? Pensem en la graella, pensem en la producció de dolor, i que molts cops el que passa és que hi ha la suma de moltes petites coses que una per una no serien considerades un mètode de tortura, però que en conjunt constitueixen un mètode de tortura, no? I aleshores, a Mòria, a Lesbos, el que tenim doncs és gent que passa gana, gent que passa fred, gent que no té aigua en condicions, gent que pateix violència, gent que pateix moltes coses que són les que documentem en aquest informe, que tot plegat constitueix, sens dubte alguna, compleix els criteris de Nacions Unides per considerar-ho tortura. I, per tant, el que estem dient és que no cal anar-se'n a Àfrica, no cal anar-se'n massa lluny. A Europa tenim camps que són camps de concentració amb els quals s'està provocant el patiment massiu de refugiats, i efectivament, com tu dius, l'objectiu és dissuasori. L'objectiu és, si veniu aquí intentant aconseguir quedar-vos, gent que fuig de guerres, etc., doncs no només no ho aconseguireu, sinó que el tracte és aquest, doncs perquè d'alguna manera es dissuadeix altres persones d'emprendre la mateixa ruta, no?
Els percentatges són esfereïdors. Totes les persones amb les que heu parlat, el 100% han patit gana. El 100% de les persones amb les que heu parlat tenen restriccions, vaja, que no poden pixar ni cagar quan volen, que tenen restriccions a necessitats fisiològiques humanes. Gairebé el 100%, més del 97%, tenen problemes d'alteració del son, deshidratació, i podríem, a partir d'aquí podem parlar de les agressions sexuals, els cops de puny, les agressions físiques. És espectacular, és molt bèstia.
Bueno, el camp té en aquest moment unes 15.000 persones, o sigui, no parlem d'un lloc petit. L'estudi és molt rigorós, és un estudi fet amb 150 entrevistes aleatòries, i el que vam fer és, amb les eines estan totes traduïdes doncs a l'anglès, al francès, al somalí, a l'àrab, al farsi, a les llengües originals, i amb entrevistadors nadius, i la manera d'escollir la gent a la que entrevistem és completament aleatòria, és a dir, que té estructura d'estudi sociològic, i no estàvem buscant diguem el titular, sinó buscant exactament què és el que passava per intentar doncs fer-ho saber, no? I el resultat realment és esferidor, perquè efectivament, tal com tu dius, hi ha molta gent que potser la letrina li queda a més d'un quilòmetre, i que pel mig ha de passar persones molt perilloses, i per tant, doncs tenim dones que a partir de les 6 de la tarda es posen un bolquer perquè no poden anar al lavabo, i fins al dia següent no se'l treuen, i tenim doncs nens que es fan els nestats a sobre, doncs perquè efectivament és tan perillós aconseguir arribar a la letrina que prefereixen, o sigui que les condicions són condicions doncs realment inhumanes, no? Tu has destacat el tema de la gana. Si tu escoltes el govern grec, et diuen no, nosaltres donem 1.500 calories, que és el que marca l'OMS. Si esclar, tu dones 1.500 calories, però la gent ha dues hores de cua perquè li donguin una cosa de plàstic amb una mica d'arròs. Llavors, són dues hores de cua pel dematí, al migdia i a la tarda. Això ho fa tothom? Doncs és que hi ha gent que al final prefereix passar gana que tindre que estar aguantant una cua, la que a més hi ha violència, hi ha doncs manipulacions per aconseguir adelantar el torn, bueno, doncs tot el que us podeu imaginar en un context com aquest, no? Per tant, efectivament, doncs hi ha aquesta situació, no? I tot això en un context, com dic, de vulneració de drets, perquè, bueno, tots sabeu que no fa tant el camp es va cremar, va haver un incendi complet del camp, i un entén el que va passar quan veu doncs el context de la situació política, no? I bàsicament, i resumint-ho molt, el que succeeix és que la gent que hi ha allà són gent que com dic, fugen de guerres, la majoria són afgans, un 80%, i el que volen és demanar asil. I el govern grec, en un moment determinat, decideix que tanca l'oficina per demanar asil i que la gent ja no podrà demanar asil. Per tant, deixa la gent en una via morta. Està tancada en un lloc amb alambrades i en una via morta. I en aquest context arriba la Covid. I la Covid, que en principi no tenia casos a dintre del camp, comencen a aparèixer alguns casos, i aleshores el govern el que fa és despistatge massiu, el que fa és test, i on hi ha una persona positiva, tota aquella família la treu del camp entre l'exèrcit, la treu del camp i la posa en un lloc annexe que també està tot alambrat, etc. No? Mm-hmm. I clar, la conseqüència és el pànic. És el pànic perquè primer m'estan posant en un lloc amb gent que potser està malalta, jo tinc positiu però no tinc cap símptoma, i després per què em posen aquí? No? Quin és... no hi ha informació, no hi ha res, la solució és una solució de caràcter policial o de caràcter militar, no és una solució de caràcter mèdic o de caràcter psicosocial, no? I en aquest context és que em comença doncs a haver rebel·lió de la gent entre l'exèrcit, entre hi ha antiavalots, etc. I finalment, doncs efectivament, els refugiats cremen el camp com una maniobra desesperada perquè els treguin d'allà, no? I clar, diu, com pot ser que ho facin? Bueno, des de la desesperació. Bueno, potser si no hi ha camp ens portaran cap a un altre lloc, ens portaran cap a la península, perquè qualsevol cosa és millor que estar aquí, no? Mm. I, bueno, si seguiu la premsa, la conseqüència ha sigut un camp militar en condicions encara més dures, on s'ha traslladat la gent, i tret dels menors d'edat, que almenys hi ha 500 menors d'edat que sí que els han passat al continent, doncs la resta de la gent segueix en condicions iguals o pitjors, no?
Pau, jo em quedo amb moltes ganes de seguir parlant d'aquest informe. Si et sembla, ho deixem avui aquí, però com que ja estem contactats, mirem de reprendre aquesta conversa la setmana vinent o l'altra amb més tranquil·litat i amb moltes més dades. Només en deixaré una. Una de cada tres persones que viuen en aquest camp s'ha plantejat suïcidar-se, interrompre la seva vida. Jo crec que això diu el punt de desesperació en el que viuen. Et sembla que seguim endavant o més
sí,
d'aquí uns dies?
Sí, digues. Nosaltres diem que la raó per la que la gent no suïcida és l'hacinament. Com sempre estàs envoltat de gent, no pots suïcidar-te. Però si no fos per això, efectivament, tindríem xifres molt elevades. Parlem quan vulguis. Quan tu vulguis, en parlem més del tema.
Doncs quedem emplaçats. Moltíssimes gràcies i felicitats pel treball. Tant de bo hagi servit per alguna cosa, o serveixi, de fet. No, ara no ha servit per res. Que serveixi per alguna cosa. Una abraçada.
Una abraçada.
Doncs impressionant, amb aquestes dades arribem a les 5 en punt de la tarda. Reprendrem aquesta conversa perquè realment el que expressa aquest informe jo crec que ens ha de fer reflexionar tots.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
mostassa, del bon nen Montfaló. De Brussel·les a Bruixes cap al port d'Amsterdam, fumarem la Maria en un fals coffee shop. De Hannover en Puc, de Turinja a Berlín, es prendrem una gerra i un platet de xucut. De Varsovia a Cracòvia, d'Ucraïna a Moscou, el cadàver d'en Lenin i els barrets fins al nas. Cugueler, cugueler, quin viatge d'estiu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.